A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí deixem les xarxes socials enrere i anem de nou a les relacions personals i familiars. No perquè unes excloguessin les altres, sinó perquè, diguem-ne, tornem a posar-nos molt amb les qüestions de la vida real. Ho havíem deixat la setmana passada, precisament arran d'aquesta, a vegades, atracció que les noves tecnologies
desperta.
Sí. Gràcies. Avui el cap costa. Sort que, oi, tenim a nosaltres el nostre psicòleg clínic particular des del Centre de Reeducació de Vic, Roman Pérez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Pau Barrabeig, número 16. Això sí que ens en recordem. I estàvem allò de el que agrada fer, el que no agrada fer, i afegiríem encara en el suplement dominical de La Vanguardia del passat cap de setmana, es parlava de fins a quin punt els pares han d'incentivar allò que en podríem dir habilitats, dons, bé, aquelles, per dir d'alguna forma, vocacions que pot tenir el nen o la nena de petit, i fins a quin punt es pot potenciar, no es pot potenciar, i fins a quin punt és bo fer-ho, o com es pot observar si el nen o la nena està especialment dotat per alguna cosa ja a aquesta edat, o els pares es poden adonar que el que li agrada de debò i per allò pel qual sembla veritablement capaç és allò, i val la pena d'alguna forma incentivar-ho. És cert que tots ens agraden coses i no ens n'agraden d'altres des de petits, no?
Sí.
Sí,
clar.
Això està clar.
Sí, des de menjar fins a...
D'acord, és a dir, no hi ha persona a qui li agradi tot.
Hauríem de pensar que no.
Encara que un pugui dir menjo de tot, doncs segur que trobaríem
alguna cosa que no te la menjaries.
D'acord. És a dir, és veritat que a tots ens agraden coses i coses que no ens agraden.
A veure, o dintre de que, per exemple, posem per cas aquesta persona que li agrada dir tot, segur que tindrà preferències. Hi haurà unes coses que li agradaran més que les altres. I hi haurà unes que li convindran més que unes altres, i hi haurà unes que les necessitaran més que unes altres.
D'acord.
És a dir, ja hi ha tota una sèrie de jerarquies o jerarquitzacions a establir.
D'acord.
En un nen, a veure, el problema, pel meu gust, és quan això està pensat des de qüestions utilitàries i interessades. Que si veiem que té un any i li agrada pitjar les tecles del piano, què fem? Li posem un professor de piano i passem cada dia les cançons de Mozart, i quan compleixi dos li plantifiquem un piano davant i que toqui cada dia, cada hora, perquè serà el nou Mozart? A veure, és una possibilitat. Ara, això, no sé com dir-ho, no? Està molt clar que estigui al servei del nen en tota la seva dimensió integral, perquè si es posa a tocar el piano d'aquesta manera, deixarà de fer un muntonàs de coses, moltíssimes altres. Una cosa és que els pares coneguin, vegin, diríem, per on van les inquietuds, les inclinacions, i que això serveixi justament per enriquir la vida personal i familiar.
Com que ens has dit moltes coses a la vegada,
vale.
Què és una vocació? I si es pot parlar, quan a vegades s'entrevista a professionals de l'esport o de les arts o d'algun d'allò, i diuen, no, és que això era vocacional, jo de petit ja... Aquest jo de petit ja, a quina edat ho situem? Si és que veritablement hi ha una edat en què es pot veure d'una forma molt clara que hi ha uns interessos en el nen o la nena?
Normalment la claretat la veu qui la sent, diríem. De vegades els de fora ho veuen clarament, però molt d'això és a posteriori, diríem, no? Ho sabem després. No. Abans és intuïció, és sensació, és veure que sí.
Però vols dir que no n'hi ha prou amb l'intuïció?
No, ja, és un què, és una forma de saber, és una forma de coneixement, però que després necessita, diríem, materialitzar-se en moltes coses. Per exemple, el nen que li agrada molt volar, no? I l'avió i no sé què, aquest nen serà pilot. Bueno, igual queda en azafato, volarà igual que un pilot, però no, però diríem farà lo de les portes i portarà les begudes, sí. I ja està. O sigui, és aviat per dir que serà pilot, però ja veurem què tal se li donen les mates.
D'acord.
Perquè si no sense matemàtiques, sense física, no serà pilot.
Mm-hmm. Perquè és cert aquest... que a tots ens agraden coses i no ens n'agraden d'altres, però ens eduquen perquè sapiguem assumir totes les coses en general.
O perquè el ventall sigui
perquè
allò
el ventall ampli. Sigui ampli.
Sí, jo crec que justament perquè no sigui reduccionista, no et quedis amb una cosa, aquella que fas
i
bé,
per tant que no en generi una frustració futura o
que en certa mesura que representi, diríem, una ignorància de les altres coses que hi ha, un desconeixement del que hi ha, o que impliqui una simplificació empobridora del món d'aquell infant. A veure, vocació seria en el sentit de que té aptituds, i sobretot el que té és un desig, això li plau, li satisfà fer això, no? Aleshores hi ha gent que diu, a veure, que em paguin per fer la meva feina, és increïble.
És que t'ho dic perquè vivim en un món de molts icones,
sí.
Des de Pau Gasol, Rafael Nadal, diguem-ne, músics, artistes, esportistes sobretot,
sí.
I suposo que des del punt de vista no ja només familiar, sinó des de l'anàlisi exterior, arribar, encara que una persona sigui especialment dotada per aquesta pràctica i tingui una vocació, a determinades alçades, suposa renunciar a moltes coses també.
Es paguen preus.
Es paguen preus.
Es paguen preus. Aleshores, l'especialització, en principi, ve amb el temps. O sigui, no es pot especialitzar en un any o dos. No? És a dir, la infància ha de ser infància. Jo trobo que sí.
D'acord.
A mi em sembla una aberració...
Encara que un noi pugui... La infància de s'infància.
Sí, és a dir, el moment per jugar, per explorar, per descobrir...
S'ha de tenir.
És important, jo crec que sí, que passi per aquí. Perquè si no es té la infància, ja m'explicaràs en quin moment, no, es podrà tenir això. Amb aquesta frescura, amb aquesta llibertat, no?
Encara que la pròpia persona pugui dir que ha desenvolupat la vocació i allò que li agrada,
sí.
Tu creus que una cosa no té res a veure amb l'altra?
No, i jo crec que perquè sigui vocació no ha de ser un encarrilament, Si a tu et fiquen per l'autopista, no has fet turisme, no has descobert la xarxa de carreteres, no? T'has ficat en una i has tirat recte.
Vols dir que encara que sigui petit, tornaràs a posar sobre la taula allò de la llibertat individual de decidir què és el que...
D'explorar.
D'explorar.
Més perquè
ja no direm decidir perquè és massa petit, no?
Exactament.
Però d'explorar.
Sí, d'explorar, d'aventurar-se, de desplegar la curiositat pel que li rodeja, de persones, el món... I això, diguem-ne, és el que enriqueix la vida del nen. I moltes vegades és el que dèiem respecte també a l'ordinador i a les noves tecnologies. Si ja està interessat i ja està estimulat per anar darrere d'això, no cal ficar-li més. No? Caldrà posar-se en altres coses, no sé què, llegeixi el diari o la pintura, no sé, o l'esport. Però no cal, diríem, no?
Si ja va... Allò que ja interessa no cal potenciar.
Exactament. No?
D'acord, cal complementar-ho amb altres coses.
Tal qual, cal acompanyar-ho en això que li interessa, però diríem, no cal ficar més llenya al foc.
Ja que estem aquí, un nen o una nena ha de fer de tot, ha d'interessar-se per tot, els pares han de possibilitar que en fi, o tampoc això.
A veure, els pares, com persones humanes que són, tindran limitacions. I aleshores el ventall que li puguin oferir al seu fill té límits. Diríem, hi ha uns components més o menys bàsics en aquestes oportunitats o el que han d'oferir, que té a veure, diríem, amb l'estimació, amb l'atenció, amb la cura, amb l'educació. Algunes estan, diríem, estipulades per la llei.
Sí. I unes altres estipulades pels pares, per dir-ho.
Sí, per la llei de la família.
Per la llei de la família.
O per les cultures de la família.
I per les prioritats que vulguin donar a determinades coses.
Sí.
Sí.
I aquí entra tota la subjectivitat, és això de que cada família és un món, no? Una mira el telediari, una altra fan dibuixets, bueno.
D'acord. T'ho pregunto per allò d'entrada que a vegades neguiteja amb els pares, que són les activitats extraescolars. Sí. I fins a quin punt l'agenda d'un nen o d'una nena més o menys gran ha d'estar molt plena de coses, o no, o si depèn del nen o la nena.
Sí, depèn d'una sèrie de factors. Jo crec que el del nen i la nena és fonamental.
Sí?
Sí. A veure, jo crec que salvant els extrems, és a dir, el zero activitat,
I veus tornes que de l'escola
i fiques a casa i no mous un muscle, no fas res, no, dius, nen, no anem bé. Has de fer un esport. Vas a piscina, o vas a taekwondo, o que sigui. I l'altre extrem, el nen que es vol apuntar a quanta cosa surt. Diu, pues mira, pues tampoc, perquè t'ha de quedar temps per fer els deures, t'ha de quedar temps per estar a casa tranquil. No? I és el regulador. Els pares,
per regla general, és bo que fora de l'activitat escolar hi hagi alguna cosa, algun incentiu, alguna motivació.
A veure, enriqueix. En principi, enriqueix la vida. No? Complementa la formació bàsica. Part del problema és que la formació bàsica agafa un número d'hores que és
molt important.
És inhumà. Vull dir, és una cosa...
És inhumà?
Jo trobo que sí. Jo trobo que... O sigui, que
ens diràs que els nens es passen massa estant al col·legi?
Jo sí, jo crec que sí. És que no justifica. No justifica. En sèrio. I a sobre...
Els pares que t'escolti per què diu?
Però no, és que no cal ser un atxa. Vull dir, a veure, si arribem a que al sisè de primària, la lectura comprensiva, no sé, si arriba al 50% dels alumnes, dius, escolta'm, tantes hores i ni lectura comprensiva. No estem parlant del nivell d'anàlisi, de profunditat d'anàlisi dels textos. No, que llegeixin i li pregunten què ha llegit i que el miri i digui, no sé.
D'acord. Això és el que defineix lectura comprensiva.
Clar,
és
que
això.
Hi ha una comprensió del text.
D'acord.
Com mínim que et sàpiga dir per on va, o sigui...
Quatre idees bàsiques.
Exactament. No que les analitzi, les profundissi, les vinculi, les relacioni i faci altres operacions, diríem, cognitives més
però,
profundes.
Esclar, ara això se'n va de l'àmbit del despatx d'en Roman, però i això de qui es culpa? Dels pares o de l'escola? Perquè a casa, diguem-ne, molts de nosaltres ens han ficat a dormir llegint-nos un conte i en el fons preguntant-nos moltes vegades si havien entès la història o com acabava o com començava o com no sé què. O sigui que de fet hem fet lectura comprensiva a casa, no?
Sí,
posant aquest exemple,
molt bon exemple. Sí, efectivament. Aquestes són les protocapacitats, no? És a dir, justament la comprensió dels contes per part dels nens, que normalment ven donat també per la repetició del conte, la repetició, justament el nano et mostra la comprensió del conte quan tu li canvies una paraula i et diu, no que deia, no deia sortir, deia
no,
marxar.
No m'ho havies dit així.
Exactament, no va així. No és així. Ja sap positivament com és. I tu t'has equivocat i a veure si fem les coses bé i poses la paraula que toca.
D'acord. Això és un exemple de lectura comprensiva, és a dir, d'haver adquirit una...
Sí, d'haver incorporat alguna cosa. O sigui, tant així no necessàriament és comprensiva, però en principi els nens
és un bon símptoma,
això,
vols dir?
Sí,
és un bon símptoma. També és un bon símptoma, suposo, que un nen o una nena li demani als seus pares, torna'm a l'explicar. Senyal que, diguem-ne, allò ha significat una satisfacció i...
Efectivament. D'acord. Senyal de que és un bon moment vincular entre aquella mare i aquell fill o filla, el pare, que és un moment, valorat.
Esperat, vols dir, valorat?
Sí, d'acord. Sí, estimat. En principi, tots aquests són precursors de la comprensió lectora.
Per tant, un nen o una nena que a casa seva, diguem-ne, hagi viscut moments d'aquest tipus, a l'escola li serà relativament fàcil.
A veure, en principi sí, però després concorren moltes circumstàncies, concorren moltes. És molt fàcil fer símptoma en el terreny dels aprenentatges escolars. És a dir, per exemple, un problema vincular de relació dintre de l'aula pot tenir com a efecte col·lateral un cert desinterès o un despenjar-se de les activitats escolars.
D'acord.
O un cert rebuig. Aleshores, clar, això ja està posant pals a les rodes de la comprensió d'aquell nano. Uh-huh. Jo, que, és a dir, que la família és un element bàsic i fonamental pel funcionament escolar, sí. O sí. Sigui, pel funcionament del nano a l'escola.
D'acord. D'acord. Pel funcionament del nano a l'escola.
Sí. El funcionament qual cosa... escolar no depèn de la família.
No.
Malgrat que molts mestres pensen que sí. Si el nano no fa no sé què, és que a casa, patatim, patatam. I són unes regles d'una simplicitat pasmosa. Però veiessis la potència i la força que tenen, sorprèn. Sorprèn. No, és que els pares haurien... És que tenim aquí dues línies, l'escola una
però,
i la família
però
una
altra. És fins a cert punt normal que un pensi que hi ha trets de l'educació que l'escola no pot assumir tots els trets de l'educació d'una criatura, no?
Vale. Però aquí, sí. Aquí tenim el tema que dius tu del sistema educatiu. El sistema educatiu, no sé com dir-ho, més que el sistema, l'esperit de la lletra, no està pensat per compensar. És a dir, en comptes de dir, justament, aquesta família no li està donant a aquest nano no sé què. Per això està l'escola pública, perquè l'Estat s'ocupa d'això, de compensar mancances diverses que poden venir de la banda de la formació de l'educació familiar.
Però clar, hi ha tants nens com famílies.
Bueno, hi ha germans
qui,
també.
Hi ha germans també. Esclar, qui pot estar a sobre d'un procés d'una complexitat tal que és singularitzar...
A veure... Però, per altra banda, o sigui, aquí què passa? Que més hi ha una qüestió de denúncia que no d'oportunitat d'intervenció. Les famílies han d'anar... Hi ha algunes que fan signar una sèrie de,
sí, de
protocols.
Requisits, sí, sí.
De protocols, és que és un protocol. Uh-huh. On se demana a la família que es comprometi a col·laborar, tal, tot paper mullat. O sigui, signa el que vulguis i fes el que doni la gana, que és el que passa. Uh-huh. Aleshores, no, moltes vegades és quasi una competència més que una complementació.
D'acord, però segur que tu en algun moment al despatx has pensat, en algun cas, de família, diguem-ne, que gairebé ha traspassat la seva responsabilitat a l'escola en matèria d'educació i que davant teu pots tenir un nen o una nena amb mancances que responen més... el desinterès, dic desinterès...
Sí, sí, la problemàtica familiar,
la problemàtica familiar
segur.
Que no passa l'esforç que hagi pogut fer a l'escola.
Efectivament, i no només ho miro des del despat, sinó que també m'haig d'acostar a l'escola...
I trobar-te en circumstàncies...
I trobar-me amb el mestre, perquè moltes vegades el mestre, o sigui, òbviament, ja, si la dimensió psíquica...
Sí, sí. Pot fer fins on pot fer, no?
Efectivament, el mestre també necessita saber... quines són les particularitats o les peculiaritats d'aquell nano, és a dir, la repercussió del vincle dels seus pares en el nano, que és el que hi haurà a classe.
D'acord.
Un nano, per exemple, que no respecta l'autoritat, no? Un nano que li dius les coses i no et fa ni punyeta cas. I ara, cada vegada apareixen més coses
aquestes. I això és així? Hi ha una relació causa-efecte entre problemes a casa, problemes a l'escola?
A veure, posat així, diria que no. O sigui, sí, hi ha una relació causa-efecte entre el nano, com és el que viu i el que
passa a casa,
a casa, i com es mostra a l'escola. Dependrà de l'escola, del mestre i de com intervingui, el que siguin problemes o senzillament siguin qüestions, qualitats...
I si jo et digués, en Roman, des de l'escola es pot arreglar una situació familiar...
Es pot contextualitzar. Vull dir, és a dir, que en el context escolar aquell nano funcioni responent a les exigències de la institució escolar.
Això pot ser.
Sí, tant,
és a dir, que s'estableixi una veritable diferenciació de comportament.
Sí, contextualitzat.
Sí.
Sí. O sigui, no, és que
per tant m'es pugui donar el cas d'aquells pares que diguin a casa no fa cas a res...
Sí.
I que es trobin el professor i diguin a l'escola aquest nen és una joia. Això...
Sí,
sí,
efectivament. I mira que bé.
No.
I que bé pel nen o que bé per l'escola.
Sí, sí.
I la família que s'apanyi, que és el que toca. No? Que resolgui el que té que resoldre.
Sí, sí. Que s'apanyi vol dir que quedarà en evidència en alguna cosa.
Tant de bo.
Tant de bo.
Que se li faci evident als pares de que hi ha alguna cosa que no acaba de rullar.
Que no acaba de rullar.
I que convindria buscar o posar el remei o els mitjans convenients i necessaris. Però aquí, aquest paper de l'escola, no, perquè per exemple, em deia, la tenia una mestra, és que no anem a una, no? La línia dels pares és que és molt diferent a la nostra. I nosaltres tenim una línia, i dic, que bé, que tingueu una línia, molt bé, i la marqueu. Diu, sí, però el pare ja diu, doncs pues ja està, mira, no cal ni barallar-se amb el pare ni res. A casa ho feu així? Diu, a l'escola no va així. A l'escola va, pim, pam. Diu, no, és que jo a casa dic, vale, doncs pues mira, a l'escola va igual o va diferent. I punto. I punto. I no cal que t'hi posis a començar ara, a dir-li al pare, és que a casa vostra hauria d'anar
així. Ara gairebé ens diries que des de fora hi ha dues regles molt, molt clares. A casa manen els pares sí. i a l'escola manen la comunitat sí. escolar, manen sí. els mestres.
Sí.
I així és.
Sí. Radicalment així.
Radicalment sí. sí. O hauria de ser així.
Sí. Ho hauria de ser,
hauria de ser així. És a dir, els pares no haurien d'intervenir d'una forma tan decidida com a vegades fan inquirint els professors determinades coses.
Mira, els pares no són professionals. Els pares poden fer qualsevol cosa perquè... diríem, hem de comptar amb això, no sé,
és que,
si, o fem una selecció d'escoles, diem, aquí sí, seleccionem sí. pares i fills i no entra qualsevol i volem gent assenyada.
Ja sé què diràs gent... ara, sí, sí, el problema no és dels pares, el problema és de l'escola de permetre
el
que determinats...
Els que cobren per fer el que fan són els del sistema educatiu i no els pares, i els pares venen amb el que venen i potser calen lleis, calen, no, venen a pegar els mestres.
Els pares, sí, és clar,
venen a pegar. Sí, sí. Bueno, pues ja, diríem, la comunitat educativa s'ha de procurar lleis per defensar-se, les ha d'aplicar. I a veure, i no, és, no és una activitat reposada.
Clar, ens ho dius
eh?
Però d'una manera així tan pragmàtica i sona tan trist això,
és,
que és clar.
A veure, també què passa? Que ens sí, no, això surt als diaris, no? Sí, li pega un pare...
Sí, sí, i esclar, hi ha tants pares com nens i evidentment la majoria de pares
i
no van...
I tens molts pares que estan a l'associació de pares ara és... i treballen més hores sí, com rellotge.
Sí, i que vetllen perquè
sí,
les coses
no
funcionin
diari, mira,
i això
però,
no sortirà cap diari.
No? Dius, mira, tenim un porta 15 anys, escolta, amb 3 fills, ha passat, ha estat a l'APA sí, des del primer dia, sí, sí. ve per l'estar, mm-hmm. no et
sortirà. O aquella imatge tan bonica del mestre que diu... tenia tu de petit i el teu germà tal i recorda tota aquesta vinculació, tot aquest vincle.
Exactament. A veure, que és veritat que està a la palestra, bueno, el que diuen, no, d'això destacar al públic. Vull tocar qualsevol cosa i és així i et toca lidiar. I de vegades jo els dic a alguns mestres, bueno, pensa que com aquests n'has tingut gaire, jo no. És el primer, dic, bueno, bien. Una mica de sort serà l'últim, eh? És una mica de sort, només et passarà aquest a la teva carrera. Bueno, doncs apren el que puguis d'aquesta, que et servirà per altres nanos o per portar altres situacions, i esperem això, que Dios apriete però que no ahogue, mm-hmm. que amb un que t'envia tu el que reparteixi i que ja no toqui mai més una
com
situació
que,
tan difícil.
Com
no?
que tot això començava pel que ens agrada o que no ens agrada i com mm-hmm. administrar-ho, mm-hmm. és cert que en principi, en genèric també, anar a l'escola no agrada? O és mentida, això?
A veure, els nanos et dirien sí, en l'escola sí, al pati, l'hora del menjador, l'entrada, la sortida, les vacances, les colònies, tot això encanta. Ara, que et diguin a classe, quan són petits sí, sí que ho diuen, sí que ho fet, oh, hem pintat, hem fet això, no? hi ha molta més...
D'acord.
Després, de més grandets, clar, per exemple, no? quan...
Grandets, 5, 6...
Clar, grandets vol dir això, que comencen a haver-hi menys joguines i més feina.
I més feina.
I aquí
i més
és,
deures.
Justament, no és el que agrada. O sigui, que em sembla que en bon criteri els ensenyants o el sistema educatiu ha comprovat és que a cavall del joc hi ha molts ensenyaments a fer i molts aprenentatges a fer.
D'acord. Sí, sí.
Però clar, això es va...
Sí, això que és el caramelet a partir del qual
clar,
aprenem moltes
clar,
coses. Fins que hi ha un moment en què s'han acabat els caramelets i
es
comencen.
Va distanciant. I han d'entrar, s'han de posar en joc altres coses i que són més vinculars. Ja que torna, a veure si faig la volta corteta, però mm-hmm. si al mestre li agrada ser mestre, aleshores, és vocacional, diríem, transmetrà també la seva passió per això que està ensenyant. I si
posa... el mestre li agrada ser mestre i si el pare li agrada ser pare.
Bueno, si això cosa... A veure, això ho descobrirà després. Però les professions, ser pare no és una professió. És una ocupació,
és una condició.
És una condició, és un lloc, és una posició en el món, és moltes coses. Però
d'acord.
Professió no és.
No és. I ser mestre és una professió.
I ser mestre és una professió. I diríem...
I una vocació.
Exactament, sí. I una vocació. A veure, val per qualsevol cosa, però diríem que en el cas dels mestres és la devoció per al saber, per la transmissió del coneixement, perquè això que t'atravessa a tu també arribi als altres, és molt important, i els nanos són molt perceptius d'aquestes coses. També és veritat que el sistema és un, jo diria, un plan, és una màquina de picar carn. Aleshores, això pots estar, aguantes, per exemple, els joves mestres, ja no, sí. Que és una passada quan els veus, no? És a dir, nanos que de vegades estan desahuciats per altres mestres, diuen, aquest no, no hi ha res a fer. Ve un mestre jove i diu, com que no hi ha res a fer? I tant! Per què són mestres? I vinga, i s'estalla, i aconsegueixen unes coses que dius, és fantàstic, no? Amb el seu desig, amb les ganes que li posen. Uh-huh. Però això, direm, si el sistema et va donant patades constantment i no fa més que, o a l'entendre el mestre, posar-li obstacles i pegues, et canses. Cansa, o sigui, agota. I a veure, no? I de vegades, no sé, igual s'hauria de plantejar el sistema educatiu amb pauses que el mestre no pot estar tota la vida ensenyant. O molts mestres no ho poden, perquè peten. Aquí venen les baixes, és el col·lectiu que té més baixes.
Sí.
Més que funcionaris, que ja es diu. Bueno, ells també ho són, eh? Uh-huh. En principi.
Dirien que comprensibles, no?
Clar.
Perquè és un desgast.
Clar, comprensibles, efectivament, perquè hi ha tota una quantitat de tensions. A veure,
diguem-ne que hi ha satisfaccions, però també hi ha, sí, diguem-ne, molta càrrega de tensió i d'esforç, no?
Sí, sí, càrrega molt. Diríem que el mestre té que elaborar moltíssimes situacions perquè els vincles que té són vincles humans, no sé com dir, no es vincula en una maquineta d'aprendre números i lletres. És un nen que plora, és un nen que demana, és un nen que li genera uh-huh. emocions contradictòries al mestre. Per exemple, el mestre que encara et diu, no, jo els estimo tots per igual. No t'emperris més, no gastis, perquè no podràs estimar tots per igual. Hi ha uns que els estimaràs més, o diferent, o per unes qualitats, i uns altres senzillament els suportaràs i no te'ls estimes.
Diguem que l'ofici o la professionalitat farà que els suportis.
Efectivament, que no el tractis en funció del que sents, no?
Si no, en funció del que ets.
Efectivament. Si no, seria exactament una relació com al carrer, no? I no és el cas. No és el cas. Aleshores, que dic per no posar-ho tot de la banda del mestre, perquè el mestre posa molt el sistema de formació, per meu gust, continua sent el gran problema, és a dir, una formació en 3 anys, em sembla que és amb especialitat inclosa. És tant com dir, nens, no hi ha res a ensenyar a la universitat, això s'aprèn treballant. Que us ensenyin els altres mestres, què és el que passa al final? Aleshores, això, pel meu gust, és una mica pobre. Intel·lectualment, perquè s'hauria de profunditzar més conceptualment, no hi ha cap raó per la qual el mestre no pugui ser una persona més formada intel·lectualment. Si no, és com si s'entengués que el mestre ha de saber les 4 operacions bàsiques, més arrel quadrada si arribes al tercer cicle, i punto, i llegir i comprensió lectora, i ja està, i saber 4 rius, i punto. Per què? No ha de saber filosofia el mestre, per exemple, o no ha de profunditzar en la pedagogia o en la psicologia educacional, en els grups, en el lideratge dels grups, en l'anàlisi de conflictes, en una quantitat de coses que enriquirien i el preparen més bé al mestre per afrontar la quantitat de reptes que té, que són molts i cada vegada més. No van a menys, van a més. Això, imagina't en magisteri, que és una professió, que és una carrera, és una diplomatura. Uh-huh. Els de secundària directament venen d'altra formació, o són matemàtics, o són geògrafs,
sí,
posats
venir
a educar. No t'ho perdis. És que no, jo no sé en quin cap. És que és una cosa que no m'ha entrat mai al cap. Segueix sense entrar-me. Gent que no té ni idea que és un adolescent. Però ni pastelera. O sigui, si la té, serà perquè ja la tenia, no perquè li han donat a la universitat. Fins a no fa res, havia era una assignatura de pocs crèdits bastant xorra que es cursava a l'últim curs i que la feien molts els de geografia, els de història, perquè clar, probablement acabaries donant classes. Perquè trobar feina de l'oceu era molt difícil,
molt difícil.
No? I continua sent. Hi ha gent que ho fa perquè vol ensenyar. Però de tota manera no deixa de ser una cosa, si tu vols ensenyar, què carai fas aprenent tanta geografia? Hauràs d'aprendre més com ensenyar, no? Més geografia, perquè si no seràs geògraf, no professor de geografia. I aquesta espècie de desvalor, no és ni desvalorització, és avaloració, no es té en compte, no sé, com si ser geògraf i ser professor de geografia anés junt, fos el mateix.
Però com que els pares que t'escoltin poden pensar, home, aquesta mancança gairebé estructural,
clar,
no la arreglarem d'un dia per altre.
No.
Què poden demanar els pares a l'escola i què pot demanar l'escola als pares?
A veure, jo crec que hem de diferenciar molt l'escola de l'institut.
D'acord.
O sigui, tenim aquí realment dos àmbits, a veure, no és que no tinguin res a veure un amb l'altre, però
dir,
diferències
la,
molt
la formació
marcades.
De la infantesa i la formació de l'adolescència.
Sí, sí. Aleshores, els pares han de demanar coses diferents. Fins a l'escola.
A l'escola i l'escola dels pares, depèn de quin moment.
A veure, tenim un moment difícil que és, per exemple, el començament de l'ESO. No? Aleshores, els pares continuen demanant-li a l'escola, a l'institut, el que li demanava a l'escola.
Que funcioni.
Que funcioni, o que estiguin més a sobre
el gran,
que algú li pugui explicar més. I clar, i aquí es comencen a notar que la cosa està molt més difosa, que té un munt de professors i que l'arriben, diríem, diferents aportacions, o que no es veu que algú estigui molt centralitzat en el nano.
Tot i que també més d'un de qui us escolti dirà, escolti'm, això ha passat tota la vida. I jo no he tingut, algunes vegades, sí. Però esclar, no hem tingut sempre un professor damunt intentant motivar-nos, sinó que hi ha hagut moments en què cadascú ha sabut d'espavilar com millor ha sabut.
Sí.
I ens ha servit en aquell moment allò que, no ho sé, o a casa ens havien ensenyat o havíem après en un altre moment, etc. I allò ens ha servit per espavilar-nos en algun instant i no hem tingut, diguem-ne, sempre aquesta tensió al damunt.
Doncs molt bé, doncs fixa't, aquí està. Doncs els pares no poden demanar això, primer perquè no ho tindran, i després perquè abans de demanar cal preguntar. No? I ara això com anirà? Som nous, no? O sigui, amb el gran, diríem, els són nous, són pares nous, doncs pues, han d'anar a preguntar, i això com funciona, i això com va, s'han d'interessar. En aquest sentit, crec que encara que es fan coses, ja es podrien fer moltes més, que s'ha d'implicar més els pares, però en el sentit d'atendre'ls, de cuidar-los, d'ensenyar-los, de donar-los instruments. És a dir, per exercir els teus drets has de saber quins són, no? Aleshores, pues, s'ha de treballar més. Jo entenc que es demani la col·laboració dels pares, però perquè els pares col·laborin també se'ls ha d'acostar a l'escola, o ha d'haver un acostament entre els professors i els pares que potenciï la implicació dels pares.
És cert que els pares s'hi acosten més o estan més al damunt de tot plegat en l'edat més infantil que no en l'edat més adolescent?
Clar.
Sí.
Perdó, perquè inclús el vincle, no, ja és així.
Sí, sí.
A la infància estan més a prop del nano.
I a l'adolescència.
I a més distància. I amb els mestres és el mateix. Els mestres, o sigui, tu parles amb un mestre d'un nen de 7 o 8 anys, si ja l'ha tingut ja el segon any del cicle, el coneix moltíssim. Sap, molt. Coneix molt, però no només com és a classe. No? Els amics que té, amb qui té millor relació, el que fan al pati, que la coneixen molt. Els de secundària, no. Els de secundària vigilen el pati. Que no es faci mal ningú i que no es li res massa gros.
Faci, sí.
Però després que fan o que no fan no s'enteren gaire. Entre altres coses perquè, per exemple, parlen els adolescents. No? I els nens juguen. Aleshores, clar, veus amb qui juga, com juguen, què fan, no? A part expressen més, recorren més a l'adult. Els adolescents no, s'amaguen de l'adult. Intentaran fer...
vida pròpia.
Exactament. I d'esquenes. I el nen és al revés, no? Quan més el vegi
i
més la tenguin, més content encara. Està.
Ens queden 10 minuts per les 11, que acabarem la setmana que ve amb una qüestió. Jo no sé si molts pares ho poden plantejar o no, però a partir del que agrada o no agrada, la vocació i tot això que ens servirà per enfilar la setmana que ve.
Sí.
Hi ha alguna raó que pugui justificar deixar els estudis?
Bueno, que deixin de ser obligatoris, no? És el que la raó per deixar-los. O que es passi l'edat, que això també passa. A veure, agafen ganes de dir no hi ha cap raó. O sigui, o que hi ha motius per adequar als estudis a les competències i les possibilitats de l'estudiant.
T'he dit per aquella frase tan fàcil, eh?
Sí.
No vull seguir, ho deixo, o no vals, o vull fer una altra cosa i no vull...
A veure, efectivament, no sé com dir-ho, no es pot obligar, acabat els 16 anys, a continuar estudiant a una persona perquè no té massa sentit. Se pot, diríem, empujar una mica, però obligar, arrossegar, no hi ha manera. Aleshores, està clar que una formació per fora de l'estudi, tal com està plantejat tot actualment, és difícil. És difícil, no? És a dir, però, no sé, de vegades hi ha nanos que...
Perquè això és un repte complicat, eh?
Sí, sí.
Clar, no es pot obligar a continuar estudiant un noi de 16 anys que legalment ja, i tampoc suposo que per qüestió de l'edat i de l'adolescència no obliguis a ningú que no vol perquè no te'n sortiràs, d'acord?
Exacte.
Però per altra banda, el mateix Roman admet que l'entorn en el qual ens movem tampoc ofereix massa alternatives
que permetin, no passin,
que permetin tranquil·litzar els pares per dir, doncs mira, no estudiarà però farà alguna altra cosa i per tant, escolta'm, doncs tirem per aquell altre camí.
Diríem que això encara ha de venir molt més, no? Tallers ocupacionals, formes justament de formació més entretingudes, més pràctiques,
el que sigui, però suposo que el risc és no fer res
o no perdó, o no a veure, o no alguna cosa faràs. És a dir, el que passa és que...
Alguna cosa faràs o alguna cosa has de fer?
Alguna cosa has de fer, sí. I el que fer de la persona li dona el lloc al món. En bona part, ajuda molt el que fer. Som el que fem, en certa mesura. No? Moltes vegades, no, diríem, les professions...
Som el que fem i el que no fem també.
I el que no fem també, però diríem que del que fem, no, ens nodrim.
Sí,
no,
sí,
del
sí,
que
sí.
Fem, no? Tu ets radiofonista. Però veus, o sigui, si jo dic això tu no em diràs, no coneixes, dic, bueno, sí, no només probablement, no? Però et dona una identitat, et dona, és a dir, que és molt important l'activitat que es desplegui. Que això sigui, que es comenci a treballar amb 16 anys, bueno, no és cap indignitat, no sé com, també és digne, també és digne. Serà el propi subjecte que haurà de descobrir si fent més hores que un rellotge i guanyant el que guanya té prou, o com alguns passen per un temps d'això i diuen, saps què? Ja ho he vist clar, o sigui,
me'n torno a estudiar.
Si tu em pagues allò, jo no treballo, o sigui, tu em pagues això, i jo estudio perquè prefereixo el valor anàdic,
ja,
no?
Això mateix. 10 i 52 minuts, la setmana que ve hi tornarem, com no, seguint aquest fil del que ens agrada, el que no, com administrar-ho, i en aquest entorn que tampoc permet massa possibilitats, hores d'ara, o massa flexibilitat en determinats aspectes. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Divendres.